Les Sorts Púrpures, un espai de conversa per conèixer dones que inspiren. Un espai per aproximar-nos a qui és amiga, família. Un espai radiofònic per descobrir-nos un poc més a qui és coneguda, veïna i té molt a aportar a la nostra societat. Les Sorts Púrpures, ara de tu a tu, a Ràdio Pego. Impulsa Regidoria d'Igualtat, Ajuntament de Pego.
Algú volia dir, germana, neta, no, la filla, cosina, amiga i pilar, que tothom et mira, que tothom estima, i em ve repetit, i em perdonaràs. Tu que cuides cada nota del compàs i que camines sense por pel pentagrama i que fas que tots vulguem formar part de la teva sinfonia.
Benvingudes i benvinguts a esta finestra oberta a la curiositat per descobrir amb major profunditat dones del poble que ens creuem pel carrer i saludem. Dones que posen l'accent en allò que els apassiona i ens regalen la seva saviesa. A les Sorts Púrpures conversem amb joves i adultes que ens imprimixen ritme. Kela és el resultat de la curiositat que vol traspassar els estàndards de la cançó d'autora i anar més enllà. Així defineix Raquel Mengual Briones el seu vessant artístic. La cantautora pegolina es va donar a conèixer a través de les xarxes publicant covers, és a dir, versions de cançons i artistes que la feien vibrar. Però també va acompanyar grups i va realitzar acústics de cançons pròpies. L'any 2020 va produir Abismes i L'Impacte, dos obres musicals compostes i interpretades per ella mateixa. Amb la Covid va arribar un punt d'inflexió per a Raquel. Dos anys d'una intensitat descomunal en molts aspectes que la feien valorar més si cap el que realment importa a la vida. Compartir temps amb les persones que estimes i dedicar-te als projectes en els que creus. A partir d'aquest moment, que la creix. Bon dia, Raquel.
Bon dia, Sara.
Si vols, comencem, podríem dir, pel principi, perquè expliques en l'article publicat en la segona edició de Les Sorts Púrpures que des de ben menuda m'ha fascinat tot allò relacionat amb l'art, especialment amb la música. Què t'atreia i també què t'atrau de la música per a imantar-te fins al punt de deixar aparcada o almenys en un segon plànol la teua professió, la de metgessa?
Bé, crec que el que m'atrau és que és una cosa molt present en el dia de totes i sempre ens acompanya. Crec que necessitem una banda sonora per viure i si et fixes fins en les coses més simples, ja de bon matí si obris la finestra s'escolten els pardalets, el claxon del cotxe del veí, i la veritat és que sempre m'ha... com que m'ha abraçat la música, no? I m'ha fet el camí més planer, a banda de per celebrar la vida, que és evident que sempre està, no? En concerts o quan ens ajuntem, en la família, en els amics, sempre hi ha música o moltes vegades. També per a moments d'introspecció, en casa, sola, i això bàsicament. Suposo que és el que m'atrau.
Com hem apuntat en un moment donat, la Covid va suposar per a molta gent un punt i a part, sobretot pel confinament obligatori que es va imposar i que suposava no poder moure't de casa i, per tant, tallar aquest vincle directe, el cara a cara amb la resta del món o de la gent més pròxima. Això en el plànol personal, però en el laboral, si treballaves en un servei essencial, com és la medicina, especialment algunes especialitats, havies de continuar acudint al lloc de feina, però amb l'entrebanc de totes les mesures de seguretat que s'havien de complir per a donar el servei, no? I per a que fora segur tant per a qui era pacient com per a qui era metge, metgessa, infermer, infermera, etc. Com vas viure aquest moment i què et fa replantejar-te aquest canvi radical en la teua vida?
Aquest moment el recorde com a una dualitat bastant forta, i és que al principi, clar, hi havia molt de dubte, no sabia ben bé què és el que estava passant, es desconeixia moltes coses de la Covid, i res, simplement és com que ens reorganitzaren els horaris i ens van dir ara heu d'estar així perquè és el que cal, va canviar tot radicalment. Jo en aquest moment estava en període formatiu, pues, s'anul·laren totes les formacions i simplement anàvem a treballar a urgències, en el meu cas, per atendre a la població. Clar, ahir l'horari va canviar tant que vaig passar a tenir molt de temps lliure, que abans no tenia, i per tant li el dedicava a la música, que és una cosa que em va fer molt feliç. Aleshores, jo les primeres setmanes diria que estava, dins de no saber el que estava passant, estava molt contenta, perquè tenia temps lliure. Ara, quan ja van anar allargant-se i veiem que realment era una cosa seriosa, que la gent anava faltant i bé, que estaves exposada, no sabies a què, ja ho vaig viure com a més angoixa, més por, també el fet de no poder veure la família i a ningú en general que no fora passant per allí, amb un poc d'angoixa, sí, diria que això. I el que em va fer replantejar-me deixar de banda la medicina inicialment i ara en un segon plànol, va ser que després de moltes hores invertides allí, no, compatint i no podem veure a la meua gent, pues això, em vaig donar compte de que la vida passa molt ràpid i que realment vull fer coses que em facin feliç i compartir el temps amb les persones que estime. Que la medicina és necessària i bueno, totes les feines ho són i al final algú s'ha de dedicar, sí, però si puc reduir el temps d'eixe i dedicar-li el més a les persones que jo vull i al que m'agrada fer, ho preferisc, la veritat.
Mm-hmm. Fruit de tot això apareix el mirall, que, com diem, és, podríem dir, el germe, no?, d'aquesta decisió de deixar indefinidament la medicina, tot i que tornes a ella puntualment per a poder viure la vida que desitges, perquè, com tu bé dius, emprendre mai ha sigut fàcil. Per això, entre d'altres coses, suposa que optes per la fórmula en aquest moment de llançar el mirall del micromecenatge i va funcionar.
Sí, 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 va funcionar molt bé. La veritat que de vegades no recorde cada etapa com super...
Nítidament.
Però quan torne enrere i mire vídeos o fotos, dic, mira, tot això m'ha passat a mi, és que no me'n recorde. I el micromecenatge va ser una d'aixes coses que la veritat vaig agrair, perquè des del primer moment sentia que la gent formava part del projecte, que hi havia un suport real i bé, fins i tot es van comprar les recompenses, que eren concerts privats o concerts... N'hi havia com un general, que podia ser per a públic general, però també algun privat, que vaig anar a un aniversari i jo que sé, que la gent compta amb tu així com amb una fe cega, pues, la veritat que anima molt des del principi.
Delirio imaginarte el pulso.
Defineixes aquest projecte, el Mirall, com tot allò que ens ha passat, les persones que hem conegut i, en definitiva, allò que fa de nosaltres qui som ara. Un univers que va aconseguir convencer el jurat dels Premis Ovidi de 2022, que et van atorgar el Premi a Millor Artista Revelació. Aquest reconeixement de la gent, a més del sector, et va ajudar a guanyar visibilitat i com a reafirmar-te en l'elecció que havies pres i doncs, què va suposar en la teua incipient carrera musical?
Jo crec que sí que em va ajudar, però penso que també va ser molt al principi i no m'ho esperava. Vaig rebre el premi amb una taquicardia terrible i després d'això sí que penso que em va donar major visibilitat, van vindre concerts molt xulos i la veritat que el reconeguen la feina, sobretot al principi, com que és una empenta, no?, que t'anima a seguir. Després d'això han vingut moltes altres coses i ja em sembla com una cosa molt llunyana, 2022, clar, ja fa 3 anys, i bé, pues he seguit fent, però també en aquest moment crec que tenia una visió molt més sesgada de lo que era la indústria musical i ara la veig com més en una perspectiva més ampla. Uh-huh. Però sí, va ser un reconeixement que vaig agrair moltíssim i continuï agraint i que pense que sí, va tindre una repercussió.
D'això de la indústria en parlarem un poquet després. A finals de 2024 publiques Tot el que has passat, que explora els cicles de la vida, els cicles vital, a través de la metàfora de les quatre estacions de l'any, un treball que consideres més madur, més íntim i experimental. Per què decidixes publicar en un format EP, que no és exactament un disc?
Aquesta decisió ve bàsicament pel que comentes de les quatre estacions. Volia com fer-ho tipus un regal, no? Uh-huh. Com un regal de les quatre estacions i deixar-les les quatre ahí empaquetades juntes sense ninguna altra cosa enmig. I bàsicament la idea de l'EP naix d'això, de deixar les quatre sense ninguna altra cançó.
Dir que estàs satisfeta del resultat d'aquestes quatre estacions?
De les quatre estacions estic satisfeta, diria que sí, de les quatre, d'alguna més que d'altra. Perquè suposa que en cada moment les cançons el connecten més o menys i depèn del dia que em preguntes pot ser també que aquesta resposta canvia. Però sí, la veritat que sí.
Uh-huh. Perquè com tot, no?, les estacions també depèn de com isca el dia, et sents més, no sé, com més optimista o pot ser més negativa, no?
Sí, clar, d'això parla un poc el disc. Ara que estem en tardor podries sentir-te perfectament en l'estiu o en la primavera de la teua vida, independentment de l'estació en la que el trobes. Jo penso que solem anar acompassades amb l'estació en la que ens trobem, no? Però no sempre és així. I això és el que vull reflexar en les cançons, bàsicament.
Uh-huh. La data de publicació d'aixe EP va ser el 30 d'octubre i està tan pròxima a la catàstrofe de la Dana que ràpidament reacciones i decideixes ressignificar aquest llançament amb un gest solidari com el de donar els beneficis de la venda del disc físic a les persones que van ser afectades, perquè estem parlant del 30 d'octubre de l'any passat, de 2024. Com vas viure el dia previ, el 29 d'octubre, i els dies posteriors, tenies amistats, gent coneguda que es va veure afectada de prop per la Dana?
Sí, foren uns dies fatídics, molt angoixants també, i el dia 29 jo recorde que a primera hora del matí jo estava pensant en el disc, en què anava a eixir, en les ganes que tenia de treure'l, i de colp, no? La vida, aquestes coses que no t'esperes, li dona una volta de campana a tot. I la veritat que pues, la pell de gallina, pensant en les persones en les que no podia parlar, de fet tenia pues, una amiga allí en la zona zero i fins que no vaig parlar en ella, quan vaig parlar en ella me recordo de la seva veu i dic es que no m'ha alegrat tant d'escoltar-te mai en la vida. De fet, encara és una cosa que tenim, crec, molt present totes i m'emociona el recordar-ho. Fa poc va sonar una alarma. Bueno, estan sonant últimament moltes alarmes. I la pell de gallina al recordar aquests moments tan, tan durs. Pues això, ho vaig viure des de casa, lluny d'allí, però també en el cor, en les persones que sabia que estaven en la zona més afectada. I després, pues molt present en les tasques que van anar poder, que es van poder fer per ajudar en la mesura del possible a recuperar la zona, encara que queda molta feina per fer i encara estem batallant en este tema i queda molt, però això, la veritat és que dona per una entrevista sencera al tema de la Dana, però sí.
Sí, sí, la veritat és que sí, estem sí. En eixe aniversari i te n'adones de tot el que encara queda per fer, no? I per recuperar, entre d'altres, per exemple, els clavegrams, que estaven plens de fang i que només cau un poquet, pues, clar, les inundacions són, o almenys la por a la inundació de carrers és molt més... està més a flor de
sí,
pell,
sí, podríem dir. Sí, sí, està molt present encara.
Però anem a avant, no? Perquè veiem que no pares de buscar nous formats per a fer arribar la música que crees al món i fer-ho sentint-te a gust. En aquest sentit, escrius a l'article que publiques a Les Horts Púrpures que viure dins un sistema capitalista i formar part d'una indústria musical que va a un ritme frenètic demana contingut constantment i que no sempre valora la qualitat de les creacions o de qui crea per sobre dels productes finals fa que este camí siga molt més dur i que ens costa trobar la fórmula per a poder continuar sense renunciar als nostres principis ni patir una desconnexió amb el propòsit principal, crear per entendre'ns i entendre el món. A un pam del cel és una manera de fer front a això que exposes?
Totalment, a un pam del cel és just això, és un projecte que acaba de començar pràcticament i que faig des del terrat de casa, que segurament anirà expandint-se, però bàsicament és després de tot el que has comentat, on em veig com un poc absorbida i pressionada, segurament per mi també, que sempre passa molt d'això, no? Però realment sí que penso que vivim en un món on la pressió de vegades és atronadora per seguir creant, per seguir exposant-se, per produir i produir i produir sense parar. I de vegades pues, no estàs en eixe punt, no estàs en eixe moment, no tens l'energia o les ganes o no el ser representada per el que demana el públic, tot i que pense que hi ha públic per a tot, però així com a gran escala, crec que ara mateix hi ha com uns patrons més que es poden vendre més, vaja. I que demanen. Aleshores, a un pam del cel naix de la necessitat eixa de retrobar-me un poc a mi mateixa, de sentir-me a gust fent música pel simple fet de fer-la i de voler compartir-la amb qui vull escoltar, bàsicament. I allà al terra de casa no sent que hi ha com una connexió entre totes, sempre puja i em trobo a la veïna del costat i pensa que quan estic allà dalt tocant algú m'escoltarà, a més de que suma al mapa sonor del poble, que com comentàvem al principi, no? La música està present sempre si escoltes. I la veritat és que tinc ganes de seguir avançant en aquest projecte, em fa il·lusió, tot i que també costa moure'l perquè sempre hi ha moltes coses a fer en el dia a dia, el temps passa molt ràpid i m'agradaria això prestar-li més atenció, però bueno, estem treballant en això i i seguirà creixent si tot va bé, espero que sí.
I ara som més incandescents, mil sabotatges cremen la pell, giren les nits en espiral, no vull rebobinar. I ara som més incandescents, mil sabotatges cremen la pell, giren les nits en espiral, hem de celebrar.
Comentaves que és un projecte al que vols sumar veus.
Correcte.
Col·laboracions.
Sí, sí, la idea és sumar-li col·laboracions i fer-lo créixer. Encara està això pues, gestant-se, ja et dic. Però sí, en els propers mesos vindran coses noves.
Sí, suposa que com el que comentaves, no? Que també és donar-li temps i que vagi adquirint la forma que realment vols, no? Que es modele doncs, amb això que tens en el cap i no pressió, en una
clar.
Pressió externa, de voler avançar però sense tindre-ho clar del tot.
Clar, jo crec que una cosa molt essencial a l'hora de crear és deixar que les coses vagin al seu temps, no? Fer-les amb cura, amb amor, que vagin creixent. Òbviament vas a treballar, però que no hi hagi una pressió de he d'entregar això ja o he de fer... Si no faig res, no em veuen, no estic present... Bueno, és que ja... Sí, sí, però... Això, deixar les coses ser al seu temps.
I com valores la situació musical actual que t'envolta?
En general.
Aquesta és una pregunta en general, després anirem al detall.
Aquesta pregunta... com la valore en general? Uf, és que és molt complicat, depèn d'on vagis a mirar també, perquè la indústria és tan gran que... depèn d'on vaig a fixar-me. Jo, depèn del dia que em preguntes també, perquè hi ha dies que veig creacions meravelloses que m'omplin el cor i suposo que a moltes també ho fan, i la veritat que hi ha gent amb moltíssim talent que agraeix que escoltar-les i que facin cançons per a que les escoltem. I de vegades també hi ha dies que em trobo algunes coses que sincerament penso que és que s'allunya molt del que considere. Clar, això és una opinió molt personal, no? Però sé que també altres ho pensaran perquè ho compartís de vegades, que no sé què estan fent. Vull dir, que hi ha uns límits. És veritat que sempre en l'art s'ha dit que és art i que no és art, no? Però sí que, no sé, hi ha artistes que bé, pues, disten molt del que jo faria. Tampoc vull criticar jo a ningú, però no sé, tinc contradiccions ara mateix en la indústria musical.
Anant a allò més pròxim, no? Què ha suposat per a tu l'adeu de Smoking Souls? Però no només això, sinó també els passos decidits de Quinto en estos moments, els inicis de Llúcia Peiró i la última notícia, que no fa molt que hem sabut, eixa tornada de l'Ausa Sorda als escenaris en 2026, quan faça eixos 10 anys que van dir adeu als escenaris i que doncs molta gent desitjava, però que no se sabia què passaria, no?
Sí, jo crec que totes estàvem esperant això en algun moment de la nostra vida, i més si hem crescut amb la gossa sorda, com és el meu cas. La veritat que és una notícia que m'alegra moltíssim, en un moment en el que penso que és necessari que tornen grups que han sigut referents, i com ells que sempre porten el missatge per bandera, una cosa que considero també molt important en la música. I bé, com a bona pegolina, totes aquestes coses que comentes a mi em fan sentir orgullosa de ser de Pego i d'haver tingut referents com siguen Smoking Souls i de veure també noves propostes com la de Quinto o la de Llúcia Peiró que comencen a caminar i a tindre el seu pes, no?, en el panorama musical. La deu de Smoking Souls va ser una deu molt trist, molt agredolç, perquè em sent que afortunada d'això d'haver compartit espai i temps amb ells i haver fet coses en conjunt, sempre els ho agrairé, i també que ens deixen les seues cançons, que també he crescut, també marquen una altra etapa vital meua, i això, pues, orgullosa em sent d'aquestes persones que formen part de PEGO.
Mm-hmm. I que també t'han d'incloure, perquè eres una més, no?, de totes elles, i de segur que ens deixem algú que també és important.
Sí, n'hi ha molt d'artista en PEGO.
Sí, sí. Com dèiem, al llarg de l'entrevista has estudiat Medicina i et dediques a escriure cançons, a compondre en la música i a cantar. Has pensat en fusionar les dues disciplines, incorporant a la Medicina l'art-teràpia, o ja la practiques quan l'exercixes?
Pues justament, este matí estava fent una reflexió al voltant d'això, perquè ja fa unes setmanes que ho pense, no?, com podria jo integrar la música i la medicina en una mateixa cosa i que a més em permetera viure. Això seria increïble. Però també valorava que pot ser tindre com compartimentades, per una banda la medicina i la música, també em dona una llibertat diferent. Al final, com descanse pot ser més o desconnecte d'una cosa i de l'altra, i quan torne a la contrària, com que tinc una més energia, no?, diguem. Aleshores, si ho he pensat, no ho faig actualment, potser ho faré, estic ara debatint-me en aquestes preguntes, però bueno, estic contenta com estic ara. Faig un poc de medicina que em permet sostindre el projecte i continuar creant i fent el que m'agrada, i quan faig concerts, escric, pues em sent que en llibertat de fer-ho gràcies a la medicina, així que bé, agraïda i afortunada.
Es retroalimenten,
sí.
Podríem dir. Expliques també en l'article que quan demanes que et matriculen a l'Escola de Música de PEGO i anys després no eres conscient de com són d'important les referents. Quan te n'adones d'aixa importància i quines referents t'han guiat des de l'instant que prens consciència?
Crec que em dono compte ja de prou major, perquè realment quan eres menuda el que veus és el que hi ha i no et fas preguntes potser tan profundes. I de major sí que miro enrere i evidentment vaig tindre referents, professores de música o de l'escola que m'han animat a crear. Per exemple, Llúcia Mengual, la mare de Quinto, que va ser professora de música a l'escola. Estic segura de que va tindre una influència en mi, i també un altre professor de música que justament recordava l'altre dia amb una amiga, que se'l va retrobar després de 20 anys i va ser com molta emoció. I després professores com Maria Dolors Pellicer, Elvira Cambrils, són persones que per a mi han sigut referents, però no em dono compte, potser hasta, pues això, ser més major. I en l'àmbit musical, clar, sempre hi ha més una indústria musical més plena d'homes que són els referents inicialment, però si busque després, i jo m'encarregué ara de buscar sobretot, sí que hi ha dones com Carmen Boza, Judith Nederman, Núria Graham, que m'agraden molt i que també han sigut referents per a mi.
Seguint amb això, no? Penses que la revista Les Sorts Púrpures pot convertir-se en un catàleg de referents per a les generacions presents i futures?
Sí, penso que és una iniciativa molt, molt xula. Espero que continuï molts anys, perquè tindre un lloc en anar a buscar persones del poble o de l'entorn del poble que creen en diferents àmbits és una cosa molt necessària, perquè de vegades no ens coneguem entre nosaltres i hi ha gent fent coses fantàstiques que desconeixem. Jo, per exemple, moltes de les companyes que formen part de l'edició d'enguany, inclús de l'any passat, pues no les coneixia, i potser si no haguera sigut d'aquesta manera no les haguera trobat mai. Aleshores, penso que sí, que és fonamental per a visibilitzar-nos i per a tindre referents.
Uh-huh. I què ha suposat per a tu participar en esta segona edició?
Ha sigut una experiència molt bonica, que contaren amb mi i poder, pues, contar un poc, no, de la meva història, de la meva experiència en estos anys a la música, i això, no sé, m'ha animat també, no, com a repassar un poc el trajecte i a connectar amb això, amb la resta de persones que creen també i veure que té un significat.
Mm-hmm. Un valor.
Sí, un valor.
Doncs hem arribat al final, així com qui no vol la cosa, però abans d'acabar sí que m'agradaria doncs, deixar micro obert, no? Per si vols afegir alguna cosa que consideres important, perquè es poden tractar moltes qüestions, no? Mm. Ens hem centrat en aquests dos vessants principalment que... almenys que tu dones a conèixer de tu mateixa, però, com dic, m'agradaria si ha quedat alguna cosa per comentar, doncs que ens la feres arribar.
Crec que està tot dit. Diria que les persones que tenen criatures al seu càrrec animen sempre a que potencien, no?, aquelles coses en les que veuen que tenen interès i que les animen a seguir des de ben menudes, que no els tallen mai les ales, perquè pense que és una cosa fonamental. Jo agraïsc molt a la meva família, que sempre m'haig recolzat, i pense que ha sigut clau això, i també les persones que es dediquen a l'educació, que fomenten sempre la creativitat, l'expressió lliure, l'art i la cultura en general. Això els animaria que continuem fent-ho perquè és molt necessari i crec que l'art al final, com dic, no és el fil invisible que entrellaça les nostres vides i que fa que vivim en un món millor i que siguem millors persones.
Doncs res més a afegir, moltíssimes gràcies Kela, Raquel Mengual Briones per haver-nos deixat conèixer-te un poquet millor.
Gràcies a vosaltres.
Adeu, fins a la propera.
Adeu.
Decidir fer no sé res encara, crec que he avançat, no estic on estàs.